Bon dia, s'esperen ocupacions superiors al 90% per aquest tram final de Setmana Santa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La veritat és que la previsió per aquests dies de Setmana Santa, per les dades que tenim, està sent molt bona. Del 18 al 21, que són els dies festius, evidentment aquest estem a un 93, per tant superior que l'any passat, que estàvem en previsió d'un 82%, ara estem a un 93%. Sí que és veritat que en aquest percentatge no hi tenim en compte les cases de colònies, és a dir, tenim en compte els hotels i pensions, el que són els habitatges d'ús turístic, turisme rural i els càmpings, l'apartat de bungalows.
Acabem d'escoltar la gerent de turisme Garrotxa, Torina Serra, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, des de Turisme Garrotxa es mostren optimistes. Vindran majoritàriament famílies i parelles de l'àrea metropolitana durant aquesta Setmana Santa i també alguns tipus d'allotjaments, com les cases rurals, els apartaments d'ús turístic, penjaran pràcticament el cartell de complet. De seguida en coneixem totes les xifres d'aquesta ocupació a casa nostra durant aquesta Setmana Santa, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimecres 16 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
Les vies verdes gironines generen un impacte econòmic de 9,5 milions d'euros. Ho asseguren les darreres dades publicades del Consorci de Vies Verdes a Girona. Fa 6 anys generaven un impacte de 3 milions i mig d'euros. L'advocat Joan Canyada explica que el procés de mediació generarà més feina pels advocats. Es tracta d'una formalització que ja ha entrat en vigor des d'inicis de mes i que des del Ministeri de Justícia es considera que és una acció necessària per descongestionar els jutjats. Es venen més mones que mai, tot i que el preu del cacau ha pujat. Alguns pastissers asseguren que la venda de tortells s'ha estancat una mica, però diuen que les mones de xocolata segueixen tenint molt reclam. L'Institut La Garrotxa compleix mig segle d'història, 50 anys on han travessat èpoques diferents amb reptes complexes com la digitalització, la incorporació d'ESO i batxillerat o també l'època del Covid. En esports, 25 nens i nenes participen en una nova edició del Casal Esportiu de Setmana Santa. Es tracta d'un casal multiesportiu on practiquen disciplines esportives com l'escalada o l'atletisme, entre d'altres. També parlarem del pilot de trial, Martí Vaireda, que vol tornar al 100% aquesta temporada i lluitar per les medalles. Després d'una bona pretemporada, el garrotxí ja es prepara per competir als millors campionats internacionals. I avui, en aquest informatiu, tancarem parlant dels alumnes del cicle d'integració social de l'Institut Montsecopa, que han convertit un podcast en un llibre. Es diu Anònims, que recull històries de col·lectius vulnerables i que sortirà a la llum durant aquest Sant Jordi a Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts al punt de la 1, moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Educació confirma la fusió de ciències al batxillerat i defensa que no es perden hores ni coneixements mínims. La conselleria insisteix que els canvis eren inevitables per ajustar-se a la normativa estatal. Territori destina 24,6 milions d'euros per rehabilitar 919 habitatges públics. Els treballs busquen la millora en el comportament energètic i de l'entorn de la cinquantena d'edificis del govern. Prades no va poder contactar amb Carlos Mazón durant més d'una hora en el pitjor moment de la dana al País Valencià. El registre de trucades a l'exconsellera valenciana d'Interior demostra dues trucades perdudes a Amazon a les 7:10 i també a 7:45 del vespre. El govern espanyol, per la seva banda, defensa el compliment de les recomanacions del Consell d'Europa en matèria de corrupció. L'executiu afirma que s'estan aplicant 24 de les 30 peticions llançades darrerament des del Greco. A la pàgina internacional, a la política europea, von der Leyen apunta que l'ordre mundial actual s'està desordenant i que el concepte d'Occident ja no existeix. l'Alemanya diu que la relació amb els Estats Units és complicada i no descarta aplicar contramesures aranzelàries als serveis. I la Xina prohibeix a les companyies aèries importar avions de la nord-americana Boeing. Pequín continua la batalla aranzelària amb un atac directe a la indústria aeronàutica dels Estats Units.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Sembla que el temps seguirà inestable. Matinada, matí de dimecres, algunes pluges, refresca notablement. Podria nevar una mica més avall, fins a 1.300-1.400 metres. I a la tarda pot repetir algun ruixat, però una mica menys. La pluja seria sobretot matinada, matí de dimecres. I dijous, divendres, hi ha una pausa, dijous sant, divendres sant, setmana santa, més clarianes, amb més sol, baixa la temperatura nocturna, però puja una mica de dia. I dissabte i diumenge tornen els ruixats, sobretot matinada, matí de dissabte i tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 16 d'abril del 2025 parlant de turisme, perquè s'esperen ocupacions superiors al 90% per aquest tram final de Setmana Santa. Des de Turisme Garrotxa es mostren optimistes. Vindran majoritàriament famílies i parelles de l'àrea metropolitana i alguns tipus d'allotjaments, com les cases rurals i els apartaments d'ús turístic, penjaran pràcticament el cartell de complet. Ens dona més xifres d'aquesta ocupació durant la Setmana Santa a casa nostra, en Gerard Puigdemont.
S'espera un bon tram final de Setmana Santa pels responsables d'allotjaments turístics de la comarca. Els visitants vinen a buscar la Garrotxa, natura i tranquil·litat. Es calcula que majoritàriament es faran estades de 3 nits. En parla Torina Serra, gerent de Turisme Garrotxa.
La veritat és que la previsió per aquests dies de Setmana Santa, per les dades que tenim, està sent molt bona. Del 18 al 21, que són els dies festius, evidentment aquest estem a un 93, per tant superior que l'any passat, que estàvem en previsió d'un 82%, ara estem a un 93%. Sí que és veritat que en aquest percentatge no hi tenim en compte les cases de colònies, és a dir, tenim en compte els hotels i pensions, el que són els habitatges d'ús turístic, turisme rural i els càmpings, l'apartat de bungalows.
I és que precisament a les cases de colònies s'esperen ocupacions altes, sobretot els dies posteriors, pensant en les colònies escolars de les pròximes setmanes. S'espera un 87% d'ocupació a hotels i pensions, un 94% a les cases rurals, un 98% als apartaments d'ús turístic i un 95% als càmpings, xifres que encara poden ser superiors donat l'alt nombre de reserves d'última hora.
Normalment el perfil que tenim per Setmana Santa és gent de proximitat, a Barcelona, Rodalies. Sí que és veritat que també s'acosta gent de Lleida, també, i de l'estat espanyol el percentatge és més baixet. Sí que és veritat que de les comunitats de l'estat espanyol els que més ens visiten sempre són País Basc i Madrid i València. Aquestes tres són les comunitats. Mercat familiar, sobretot, també parelles que venen a caminar, senderisme, cicloturisme.
Des de Turisme Garrotxa es potencia durant aquests dies les visites guiades i tota mena d'activitats que es poden trobar al portal web o garrotxa.com. Una qüestió clau serà veure també quin temps fa per aquests dies.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, les vies verdes gironines generen un impacte econòmic de 9 milions i mig d'euros. Ho asseguren les darreres dades publicades del Consorci de Vies Verdes de Girona. Fa 6 anys generaven un impacte de menys de 6 milions dels actuals, en concret de 3,5 milions d'euros. Asseguren que les vies verdes són útils per desestacionalitzar el turisme, tot i que els usuaris majoritaris d'aquestes vies són persones que viuen en zones properes.
El Consorci de Vies Verdes de Girona ha presentat noves dades d'impacte de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines. Feia 6 anys que no realitzaven un estudi d'aquest tipus i ara es constata que les ecovies són més utilitzades. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
L'any 2018, que generava un impacte d'uns 3,5 milions d'euros, ara mateix doncs, estem parlant de gairebé 9,5 milions, per tant, això s'ha incrementat. Això també és gràcies a que la xarxa d'ecovies doncs, s'ha anat incrementant amb tots aquests anys. L'aposta des dels ajuntaments, des de la Diputació de Girona, tots estem tirant a una doncs, per anar ampliant aquesta xarxa, cada vegada doncs, hi ha més demanda per part doncs, de persones tant del propi territori com també de visitants que venen d'arreu d'Europa i de la resta de l'Estat.
De les dades presentades, destaca que un 90% dels usuaris de les vies verdes són persones residents a la zona i que les vies verdes són un bon element desestacionalitzador. També es constata que, de mitjana, cada visitant deixa uns 102 euros en establiments pròxims. En total hi ha 160 quilòmetres de vies verdes a tota la demarcació de Girona.
Seguir connectant la xarxa entre municipis, puguem fer rutes que siguin tan aptes per bicicleta, per anar a peu, per a tots els públics, això és el que tenim ara actualment i que estem treballant.
Moltes persones utilitzen les vies verdes per fer esport, però també per desplaçar-se d'un lloc a un altre.
En matèria judicial, l'advocat Joan Canyada explica que el procés de mediació generarà més feina pels advocats. Es tracta d'una formalització que ja ha entrat en vigor des d'inicis d'aquest abril. Des del Ministeri de Justícia es considera que és una acció necessària per descongestionar els jutjats i alhora apostar per la figura del mediador per no acabar en la via judicial davant certs conflictes.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
Des d'inicis d'aquest mes d'abril és obligatori recórrer els mitjans adequats a solució de controvèrsies en assumptes civils i mercantils abans d'iniciar qualsevol procés judicial, amb l'objectiu de reduir litigis i agilitzar la tramitació. La llei d'eficiència judicial estableix que, tret de les excepcions previstes, tutela de drets fonamentals, filiació, concursals, mesures cautelars o casos de violència de gènere, entre d'altres, serà obligatori acreditar l'intent de solució extrajudicial abans d'interposar una demanda. Entre els mecanismes contemplats hi ha la mediació, la conciliació, l'opinió experta independent, l'oferta vinculant confidencial, l'advocacia col·laborativa i la negociació directa entre les parts. N'ha donat més detalls l'advocat garrotxí Joan Canyada.
Abans de posar una demanda, el que fan, això bé, es fa per, d'alguna forma, treure volum als assumptes judicials que any a any van creixent i els jutjats estan col·lapsats. I a partir d'aquí, el que s'ha pensat és, bé, doncs intentem que la gent no actuï tant per la via judicial i actuï més per la via de negociació.
Segons el Ministeri de Justícia, amb aquesta mesura es passa d'una cultura del litigi a una cultura del diàleg i de l'acord, cosa que hauria de permetre reduir la càrrega de treball dels tribunals i oferint als ciutadans una via més ràpida i eficient de resolució de conflictes. Però Canyada remarca que es tracta d'una formalització que ara generarà més feina als advocats.
El que passa és que a nosaltres ens complica la vida, certament. Els professionals del dret ens complica la vida perquè coses que, o sigui, aquesta mediació informal que ja veníem efectuant i que moltes vegades és efectiva, ara l'hem de formalitzar, l'hem d'acreditar i, en definitiva, hem d'encarir el procediment.
A més, la norma modifica el sistema de costes, ja que els tribunals entraran a valorar si efectivament alguna de les parts s'ha negat a solucionar el conflicte de manera consensuada, cosa que tindrà un impacte en el criteri per a la seva imposició.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Anem a parlar ara d'una de les altres protagonistes d'aquests dies, com són les mones de Pasqua, perquè es venen més mones que mai, tot i que el preu del cacau ha pujat. Alguns pastissers asseguren que la venda de tortells s'ha estancat una mica, però diuen que les mones de xocolata segueixen tenint molts adeptes. Tot en un moment en què el preu del cacau no para de pujar. En 3 anys ha pujat un 30% a l'IPC.
fa 3 anys que el preu del cacau està pujant considerablement. La forta demanda d'altres països i la indústria gran escala han fet pujar el preu d'aquesta primera matèria més que imprescindible pels pastissers i xocolaters. Tot plegat es repercuteix en un increment del preu de les mones aquests dies. En parla Jordi Ferrer, pastisser i xocolater.
El preu del cacau, com que ja fa durant tot aquest any que s'ha anat incrementant, ja s'ha anat repercutint de mica en mica en el que sigui ja quan era l'època de Nadal amb els torrons i ara una mica també amb la xocolata. S'han hagut de pujar una mica les mones pel fet aquest, no?
De mones, però, se'n venen moltes. Segons en Jordi, la tradició de comprar aquest postre típic de Setmana Santa segueix més viva que mai. Admet que les mones de Sara i de fruites han baixat una mica, però les de xocolata precisament no. També diu que s'ha estancat la venda de tortells. Aquests dies espera vendre unes 400 mones de xocolata. Fa mones de tota mena. Representen alguns clubs esportius de la ciutat, però també amb els típics ous. I fins i tot mones per primer jugar-hi, com per exemple un memori de la faràndula, i després menjar-se-la. Enguany la temàtica escollida ha estat la música i per això la mona monumental de l'entrada de l'establiment s'hi representa la festa del desè aniversari de Can Ferrer.
Hem muntat una mica de festival de música, en una part tenim el que és l'escenari amb tots els actors cantants que van actuar i l'altra part tenim una mica el village on hi tenim representat les parades de la gent, les taquilles, el menjar, els gelats, vull dir això. Però el guapo d'aquí és que hem reproduït amb xocolata totes les persones que durant aquests 10 anys han treballat aquí a Ferrer Xocolata. També hi ha algun extra de més que li hem demanat si li podíem posar i és maco perquè quan veus la gent com entra i comença a fixar-se en tots els personatges que hi ha, comença a dir que coneixem aquest, que aquest és tal, aquest l'has fet més jove, aquest no sé què, i és divertit sentir els comentaris i que t'ho comentin.
En Jordi diu que no se li acaben les idees. De fet, admet que ja té el tema de l'any que ve pensat i està donant voltes a la temàtica del 2027.
I abans dels esports parlarem de l'Institut La Garrotxa, que compleix ni més ni menys que mig segle d'història. 50 anys on ha travessat èpoques diferents amb reptes complexes com la digitalització, la incorporació d'ESO i batxillerat o l'època del coronavirus. Avui hem parlat amb tres dels directors que han passat pel centre sobre l'impacte tan important que tenen els professors als joves alumnes en una etapa crucial de la seva formació. Ens ho explica tot plegat en Néstor Carvajal.
L'Institut La Garrotxa fa 50 anys des de que es va construir. El centre educatiu de secundària va començar sent un lloc de formació professional i no va ser fins molt més tard que es va arrencar amb l'educació d'ESO i batxillerat. Tal com explica la primera directora del centre, Concepció Ferrer.
Teníem però una feina que potser no teniu, que era donar prestigi a uns estudis que naixien amb desprestigi, perquè era, si tu no tens el graduat de GB, te n'has d'anar a FP. Els dolents anaven sí. A FP, per tant la feina era prestigiar-ho. I vam tornar a tenir altra vegada aquesta feina en el moment que vam començar a fer ESO i batxillerat, perquè també hi havia una mica la desconfiança de dir... Aquests centres que han fet només FP seran capaços de fer bé l'ESO i el batxillerat.
En mig segle d'història, l'Institut ha travessat moltes èpoques de canvis i una de les més recents té a veure amb la digitalització. L'actual directora de l'Institut La Garrotxa, Elisabet Regi, explica com ho estan abordant.
Digitalització amb un pes molt important i un dels problemes a les que te trobes és aquesta, no? Aquesta problemàtica doncs, amb tema mòbils, tema ordinadors, no? Que hem passat potser d'un extrem a l'altre. No? El Covid ens va portar en una situació de que evidentment necessitàvem doncs, estar tots connectats i ens vam pensar que la connexió havia d'irrompre l'aula totalment i ara potser ens estem donant compte que hem de fer una mica un pas enrere, no? I de que s'han de posar límits, doncs, el tema mòbil doncs, està totalment prohibit dintre el centre.
Resi afegeix que és important trobar l'equilibri entre les dues parts, però que cal tornar a fer servir mètodes més tradicionals.
Com Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva parlant dels 25 nens i nenes que participen en una nova edició del casal esportiu d'aquesta Setmana Santa. Es tracta d'un casal multiesportiu on practiquen disciplines esportives com ara l'escalada o l'atletisme, entre d'altres. Senyor Puigbert.
Arriba la Setmana Santa i, com ja és costum, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot organitzen una nova edició del casal esportiu al pavelló d'esports de la ciutat. La idea del consistori és seguir amb la mateixa línia dels casals que es duen a terme durant el Nadal i que tenen com a objectiu que els nens i nenes coneguin i practiquin diferents disciplines esportives. Aquest casal multiesportiu ha començat aquest dilluns i ha comptat amb la participació de 25 infants que tenen entre 4 i 10 anys. Durant aquests dies hi poden practicar esports com l'escalada, l'atletisme, el tennis i altres jocs en grup, entre d'altres. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, valora aquests primers dies de casal.
Avui començarem novament una edició del casal de Setmana Santa, aquest casal esportiu que des de fa anys ja han consolidat a la ciutat per poder fer una oferta esportiva durant aquestes vacances de Setmana Santa, i on convidem a tots aquests infants que avui han començat amb aquests jocs de coneixença a poder gaudir d'aquestes vacances i al mateix temps descobrir diverses pràctiques esportives com són l'escalada, l'atletisme, el tennis, que són algunes de les activitats i esports que aniran practicant durant els pròxims dies.
Tots aquests 25 participants s'agrupen durant el dia segons l'edat que tenen. A més, un dels objectius d'aquest casal multiesportiu és la socialització entre els nens i nenes i també que puguin aprendre a treballar en equip. A més, des de l'àrea d'esports compten amb el suport de diferents entitats de la ciutat com el Club Tenis Olot i el Terra de Volcans Club Atletisme Olot, que s'encarreguen de formar i donar suport als participants quan és necessari. Aquest casal de Setmana Santa finalitza aquest dijous 17 d'abril, tot i que la participació és inferior a altres edicions. Tots els nens i nenes estan contents de poder-hi participar, ja que també aprofiten per tenir contacte amb l'aire lliure i la natura. L'horari del casal és matinal, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Del casal esportiu de Setmana Santa Olot passem a parlar del pilot de trial, Martí Vaireda, que vol tornar al 100% aquesta temporada i lluitar per les medalles. Després d'una bona pretemporada, el garrotxí ja es prepara per competir els millors campionats internacionals. A més, per preparar la tornada a la competició, ha entrenat juntament amb el ciclista dues vegades campió del món, Alejandro Montalvo, a la Garrotxa.
El pilot de bicitrial Martí Vaireda vol tornar a situar-se altre cop al cim mundial d'aquesta disciplina, després de mesos i mesos de lesió i on li ha costat tornar al màxim nivell. Ara, l'objectiu del garrotxí és el de tornar al 100%. Vaireda està començant la temporada, tot i que ja s'han fet dues competicions internacionals fa un temps per preparar la temporada. Els campionats del món i el mundial arriben d'aquí a pocs mesos. De fet, a finals de juny i a principis de juliol arriben les Copes del Món i el Mundial de Bicitrial, que se celebra aquest novembre, es durà a terme a l'Aràbia Saudita. Vaireda explica que físicament ja està al màxim i que ara falta acabar d'ajustar alguns detalls tècnics i tàctics per intentar tornar a competir per les primeres posicions.
Jo porto 2 anys que he estat amb una lesió de creuats i de menisc. Ja em vaig tancar el 2023, em vaig tancar el menisc i vaig acabar la temporada com vaig poder. El 24 vaig estar els 9 mesos després de l'operació i vaig enganxar-me a finals de temporada ja. I ara aquest any el meu objectiu és, ja amb tot ja cobert, ja estic recuperat al 100%, és doncs tornar a trobar el meu 100%, no? I tornar a estar allà davant, estar als podis i això, i lluitar per les medalles a totes les Copes del Món i competicions.
Vaireda fa temps que ha canviat d'equip i ara està amb Comas Trial, una marca catalana que s'adapta molt bé a ell i també diu al trial actual. Amb el nou equip i amb la lesió de creuats totalment recuperada, Vaireda vol seguir entrenant al màxim per arribar bé als campionats mundials. A més, explica que les instal·lacions que té per a poder-ho fer són ideals.
Sí, aquí, com veus avui, no, venen pilots de la talla de l'Alejandro Montalvo, que és bicampió del món. La idea d'aquest camp de trial era suplir una necessitat que hi havia als camps de trial de Catalunya, que és que no hi havia passos d'equilibri i de precisió, zones així que com a Madrid sí que podrien tenir, per exemple, i per això aquest camp és purament de precisió i d'equilibri, no? Que són troncs i també respectant l'entorn on estem, no?
A més, durant aquests dies no ha entrenat sol, sinó que ha comptat amb l'acompanyament de l'Alejandro Montalvo, que és bicampió del món en elite 20.
Bueno, la verdad es que es un sitio espectacular, ¿no? Yo tengo la oportunidad de, he tenido la oportunidad de conocerlo por Martín, ¿no? De venir aquí, estar entrenando con él en su casa y demás, de venir hasta este circuito, ¿no? Y la verdad es que pues contento, ¿no? De poder entrenar aquí, de poder preparar la temporada. Es un sitio espectacular y bueno, este circuito en concreto, pues a mí personalmente me viene muy bien, es un circuito muy técnico, es un circuito que para preparar competiciones importantes está genial, también para los más pequeños, o sea que contento de estar aquí.
A més, Vairet explica que a escala comarcal està intentant amb les classes i formacions que fa el Parc de Sant Roc tornar a recuperar les ganes de practicar aquest esport a la ciutat, tal com s'havia fet abans amb el Club Bike Trial Garrotxa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, alumnes del cicle d'integració social de l'Institut Montse Coppa converteixen un podcast en un llibre. Anònims recull històries de col·lectius vulnerables i que sortirà a la llum precisament durant aquest Sant Jordi a Olot. Les històries neixen a partir de quan les dues professores del cicle de grau superior, la Núria i la Marta, proposen a l'alumnat fer un podcast. La resta es converteix en històries que recullen en desenes de pàgines. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Motiva els alumnes perquè facin projectes cada vegada és més difícil a les aules. Però des del professorat es busquen eines perquè siguin tasques que cridin l'atenció dels joves i una d'elles pot ser a través de les modes actuals. És el camí pel qual han optat el cicle de grau superior d'integració social de l'Institut Montse Coppa. Han fet un llibre a través d'un podcast creat pels mateixos alumnes on expliquen històries relacionades amb col·lectius vulnerables de la nostra societat. Una idea que sorgeix fa uns mesos, tal com explica una de les professores del cicle, Núria Santana.
Que està a l'abast de tothom són els famosos podcasts. Llavors, se'ns va ocórrer juntament amb la Marta, que de fet la idea va ser seva, se'ns va ocórrer doncs, la idea de plantejar-los doncs, que poguessin fer un podcast. No? Llavors, jo recordo, i està explicat en el pròleg del llibre, el dia que els hi vam plantejar, no? Que ens vam mirar com volguem dir, però vosaltres sabeu què és un podcast, no?
A través de les històries convertides en cap càpsules d'àudio es van anar fent gran el projecte i des del cicle de grau superior d'integració social van decidir portar-ho al carrer. Per fer-ho realitat, han fet un llibre d'una sèrie d'històries que les mateixes professores diuen que toquen la fibra. Marta Zaustre, professora també del grau superior, detalla com una idea inicial ha acabat convertint-se en un llibre.
Els hi vam proposar que aquest podcast el tornessin, bueno, que l'escrivissin en format relat, sempre pensant, posant-se la pell d'una persona d'un col·lectiu vulnerable, i que ho expliquessin sobretot amb això, no? Posant-se al lloc de l'altra persona, intentant sentir el que podria sentir l'altra persona, que realment és una tasca molt difícil, perquè si no l'has viscut en pròpia persona és molt difícil posar-te a la pell d'una altra, però el resultat és que va ser fantàstic, van sortir històries que realment quan les llegeixes se't posa la pell de gallina.
Una de les encarregades de fer realitat el llibre Anònims ha estat l'alumna d'integració social de l'Institut Montse Coppa, Nur Santana.
Vam començar amb el projecte de l'assignatura del cicle i cadascú ens vam dividir per grups i cadascú va triar el col·lectiu que va voler. Llavors tots aquests col·lectius són col·lectius als quals els integradors socials poden treballar amb ells per donar-los suport i acompanyament i a partir d'aquí ens van proposar fer un podcast i cada grup doncs, va decidir fer el podcast de la manera que va voler.
Anònims, llibre dels alumnes del Grau Superior d'Integració Social de l'Institut Montse Coppa, es podrà aconseguir durant la tarda de Sant Jordi a la parada que farà el centre educatiu.
Amb aquest projecte tan interessant dels alumnes del grau superior de l'Institut Montsecopa d'Integració Social, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 16 d'abril del 2025. Com sempre, més detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Twitter, Facebook i a Instagram. Més informació a l'antena del 98.1 FM i a radioolot.cat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.